Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 17 d'abril, el dia en què sabem que el Tribunal de Cuentas ha desestimat els recursos de l'exdirector general d'Innova, l'Ajuntament de Reus i Reus Serveis Municipals. El Tribunal ratifica, per tant, la condemna a Josep Maria Prat, que diu que ha de pagar 1,2 milions d'euros a l'Ajuntament de Reus. Diners per cobrir pagaments irregulars que es van fer amb diner públic en la construcció de l'Hospital Sant Joan. La sentència encara admet recurs al Suprem. Veurem què passa, però atenció, perquè si finalment Prat ha de pagar aquests diners a l'Ajuntament, serà l'assegurança que Innova tenia contractada quin assumirà els costos. En resum, que a pagar sempre som els mateixos. I hi ha novetats, per cert, del cas Innova. Les acabem de saber, les expliquem en un minut. Abans, però, posem-hi música a tot plegat. Tal dia com avui, de 1974, veia la llum el primer disc dels Rolling Stones i sonaven així. Així sonaven els Rolling Stones l'any 74. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve força carregada, com cada dimarts passarà per aquí també la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Amb ella també parlarem d'un tema d'actualitat, de l'acrilamida, una substància però cancerígena present en alguns aliments de manera natural, però que quan els cuinem de determinada manera pot resultar perillosa. Ara la Unió Europea hi vol posar fre i avui coneixerem una mica més d'aquesta substància i de com evitar-ne el seu consum. A partir de la una agafarem també la Nacional 240, anirem a buscar la recepta de la setmana que avui ve des del restaurant del Club Nàutic de Cambrils i, com no, també rebrem la Leida Martí. A partir de 2:15, la Ruth Guerrero ens portarà més històries del carrer. No s'ho perdi perquè avui ens endinsarem al Museu Nacional Arqueològic de Catalunya a través del seu micròfon. Recordin que esperem propostes, opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, també a través del WhatsApp del programa 672-65-35-34. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens estan escoltant des de les Terres de l'Ebre, i ja saben que siguin on siguin, poden seguir la programació de Cope Tarragona en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Before you walked out on me, before I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and you're coming to go. You gotta tell me.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 12 i 25, obrim el bloc informatiu amb Maria de Serveis. Fem la primera parada avui a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Cel poc ennuvolat en general avui a les comarques de Tarragona, amb unes temperatures que tornen a pujar, ho faran de forma notable a l'interior. Esperem màximes de 20 a Tarragona, 21 graus al Vendrell, 24 a Reus, 25 a Tortosa i 22 a Gandesa. El vent bufarà suau, variable, amb intervals de vent encara de nord-oest en punts de litoral, tot i que ha nevat d'anar afluixant. Demà esperem una jornada assolellada també a les comarques de Tarragona. Es mantindrà el cel poc ennuvolat, amb núvols d'evolució només en àrees de muntanya. Les temperatures màximes seran molt semblants a les d'avui. La mínima pujarà. Arribarem als 11 graus a Tarragona, Gandesa i Tortosa, 12 a Reus, a 13 al Vendrell. El vent continuarà fluix i variable amb tendència a bufar de l'est al litoral durant la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I notícia de darrera hora que acabem de conèixer. El jutge que porta el cas Innova a Reus ha arxivat la investigació contra una quarantena de metges d'arreu de Catalunya i una desena de treballadors de l'empresa Triber pel cas de les pròtesis fraudulentes. És una notícia que acabem de saber en aquest judicial, que a més el jutge Diego Álvarez de Juan no s'arxiva la part d'aquest cas que afecta, sí, a dirigents polítics i directius de l'empresa Triber sobre els quals continuen les diligències d'instrucció. És una notícia que acabem de conèixer. Intentarem ampliar-la abans d'acabar el programa. Però és que precisament avui també era notícia ja el tribunal del cas Innova, perquè el Tribunal de Cuentas ha desestimat els recursos que havien presentat l'exdirector general d'Innova, l'Ajuntament de Reus i Reus Serveis Municipals. El tribunal ratifica, per tant, la condemna a Josep Maria Prat, que diu que ha de pagar 1,2 milions d'euros a l'Ajuntament. Rebutja també el recurs del consistori reusenc sobre retribucions variables i costos del judici que hauran de pagar i exculpa novament l'exalcalde Lluís Miquel Pérez. Aquests 1,2 milions que ha de pagar l'exdirector general d'Innova, Josep Maria Prat, són per cobrir pagaments irregulars que es van fer amb diner públic a Carles Manté, exdirector del CatSalut, i també a l'arquitecte Jorge Batesteza, tots dos implicats en la construcció de l'Hospital Sant Joan. El tribunal ja va considerar que hi havia factures no justificades i ara ratifica aquesta decisió. La sentència encara admet recurs al Suprem, veurem què passa amb això, però en principi aquests 1,2 milions haurien d'anar cap a l'Ajuntament. Ara bé, atenció al que explica avui també el Diari de Tarragona, l'assegurança de responsabilitat que Innova tenia contractada per als seus alts càrrecs, serà qui assumirà el pagament d'aquest 1.200.000 euros. Hi ha més qüestions avui. L'avinguda de l'eix central de l'Ebre entra al pantà de Mequinensa a 2.300 metres cúbics per segon i el cabal controlat del tram final arriba als 1.800 metres cúbics per segon. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que les maniobres de desembassament d'elevats volums d'aigua es mantinguin com a mínim dos dies més, tot i confien que l'espai generat serà suficient per encabir l'aigua que baixa per l'eix central del riu. Fonts de l'organisme de la Conca no han pogut garantir que el desembassament no acabi superant els actuals nivells. A Ascó o Tortosa supera ja els 1.800 metres cúbics per segon. I avui s'ha reprès per segon dia consecutiu la cerca del pescador desaparegut a Deltebre. Recordem que l'home de 32 anys va sortir diumenge al matí cap a la zona de la Marquesa i se'l busca des de diumenge a la tarda, al no tornar a casa. Salvament Marítim coordina l'operatiu per mar i aire i també s'ha desplegat un operatiu terrestre. Es rastreja com es va fer aquest dilluns la zona exterior del Delta de l'Ebre cap al mar i tot el tram final del riu fins a la desembocadura. La xifra del matí, atenció, el 14% dels pacients que utilitzen l'atenció primària a Tarragona i l'Ebre pateixen depressió. És el resultat d'un estudi que s'analitzarà en el 14è Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, que es fa aquest dimecres i dijous a Tarragona. Segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, el 2016, gairebé 105.000 tarragonins de 15 anys o més tenen depressió o ansietat. L'atenció primària és el nivell on es detecten i es tracten els problemes de salut mental més freqüents. La depressió està entre ells. El 75% 25% dels pacients tractats amb antidepressius abandonen la medicació, però el paper de la infermeria en la millora de l'adherència al tractament és fonamental. En el Congrés es debatrà sobre nous models de maneig de la depressió, un model assistencial basat en el paper de la infermeria i també la psicoeducació i els vincles amb la família. Han arribat a reduir un 65% les idees suïcides en persones deprimides al Camp de Tarragona, segons les dades. Per implementar aquest servei, a Catalunya s'està fent una prova pilot a Tarragona i a Sabadell. Som a 1:15. Una bona notícia avui. La nova escola de la Rabassada de Tarragona serà una realitat al setembre de 2020. Els treballs començaran en poques setmanes i tenen un termini d'execució de 22 mesos. D'aquesta manera es posa fil a l'agulla una reivindicació històrica, ja que les actuals instal·lacions s'ubiquen en mòduls des de fa una dècada. El nou immoble es construirà al carrer Mercè Rodoreda, tindrà un cost de més de 4,5 milions d'euros i oferirà dues línies d'educació, infantil i primària. L'impuls del projecte ha estat possible després que l'Ajuntament de Tarragona hagi arribat a un acord amb les Dominiques, a qui s'havia de cedir el solar que acollirà finalment l'escola de la Rabassada, per explorar conjuntament la millor ubicació per la construcció d'un nou centre concertat. Escoltem al director general de Centres Públics d'Ensenyament, l'Antoni Massegú, i també l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Les parets poden facilitar, però no és el més important. El més important és el que es fa dintre. I aquí estem parlant d'una molt bona escola i que es fa molt bona feina i que té molt bons resultats. És el que toca i era la nostra obligació.
Fins que no hem tingut l'absoluta i total seguretat compartida de que això ha estat així, és una realitat i que per tant no hi haurà dificultats afegides conegudes, doncs hem tirat endavant.
Ballesteros ha evitat referir-se al pacte amb la comunitat de les Dominiques, amb qui s'havia signat aquest conveni el 2005, i s'ha limitat a dir que seguiran parlant amb la comunitat i que arribaran a un acord fantàstic. I a més coses, els afectats per la fallida de la cooperativa agrària de Cambrils cobraran abans del juny el pagament corresponent a 2018 que consta al pla de viabilitat. En concret, ara se'ls ha d'abonar un 3% dels estalvis retinguts. Quan es faci efectiu aquest retorn de crèdit, s'haurà recuperat el 56% dels diners, uns 18 milions d'euros. Quedarà pendent el 44% restant. Aquest cap de setmana s'han reunit els afectats per informar-los dels avenços, també de com està el procés judicial en fase d'instrucció fins al febrer de 2019, després que el jutge declarés el cas com una causa complexa. En aquest procés, el jutge ha designat un perit judicial que ha de revisar la comptabilitat de la cooperativa entre 2009 i 2015. El portaveu de la plataforma d'afectats és Dani Pallejà.
I durant aquest segon trimestre, doncs, entre que es fa això, entre que es pren la decisió, es fa el pagament, s'organitza tot el tema de les transferències i tal, doncs això, les properes setmanes, és que és això, durant el segon trimestre. Ens anem sortint, però una mica de l'expectativa de dir a veure com anirà. Pues anar cobrint una etapa d'any a any i...
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12:33, el premi del dia és per un conductor de Vilaseca de 45 anys, el que han enxampat a 193 km per hora per la Nacional 240. Ha estat el seu pas per Tarrés, a les Garrigues. Allà, la velocitat màxima és de 90 km hora, però és que, a més, al tractar-se d'una furgoneta, la velocitat estava limitada a 70. Els Mossos l'han denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària. Ara haurà de compareixer davant el jutge. I els ho avançàvem aquest dilluns. S'ha esfondrat part del sostre de l'església de Sant Feliu de Constantí, que portava 2 anys tancada per l'aparició d'esquerdes i perill de despreniments. El sinistre no ha deixat ferits i la caiguda de runes no ha afectat a la via pública. Les esquerdes van aparèixer el 2012 i estan provocades per moviments del subsol i també humitats del terreny. Segons els tècnics, es requeria una inversió de 2 milions per reparar els danys, tot i que no es garantia que s'aturessin els moviments. Per ara, no han determinat les causes exactes d'aquest darrer esfondrament, si bé no han trobat restes d'aigua ni indicis que la pluja hagi anat deteriorant la coberta. L'arquitecte municipal és Enric Casanovas.
L'església no manifestava cap símptoma d'entrada d'aigua, de gotall, ni, diguéssim, indici que faci pensar que hi havia un procés que estava deteriorant algun element intern. No de tota la coberta, és una caiguda d'un 15 o 20% de la coberta, que és una crugia entre 2 encavallades. Això es tindrà que resoldre amb una actuació pertinent, s'ha d'analitzar quina és la més correcta i prèviament s'ha de desenrunar aquelles parts que han quedat doncs, suspeses o aquelles vigues o aquells elements que no han caigut al buit i han quedat mal suspesos o mal col·locats o mal recolzats.
Està previst que l'arquebisbat de Tarragona liciti i adjudiqui el més aviat possible les tasques de retirada de la runa i la instal·lació d'un cobriment que eviti l'entrada d'aigua a l'església. L'Ajuntament de Constantí ha anunciat que col·laboraran amb l'arquebisbat a nivell tècnic i humà per restablir la situació. De moment, el temple continuarà tancat al públic i s'haurà de continuar acudint al centre parroquial on el mossèn de Constantí ofereix els serveis. En plana econòmica, l'UGT vol potenciar l'embranzida dels moviments dels pensionistes i del feminisme el 1 de maig. Altres reivindicacions d'aquest any seran la fi de la precarietat i l'explotació laboral que s'enquista al mercat espanyol després de la darrera reforma laboral. El secretari general de la UGT, Camil Ros, ha defensat des de Tortosa que cal legislar i obligar les empreses a complir amb les quotes, la igualtat d'oportunitats o la conciliació i acabar amb la bretxa salarial o l'assetjament que pateixen sobretot les dones.
I per tant, el veritable perill del sistema de pensions, doncs, no és la demografia, sinó el Partit Popular i les seves polítiques, en especial la reforma laboral. Per tant, també agafarà, doncs, bastanta reivindicació i, finalment, doncs, junt a la reivindicació de la igualtat de les pensions, doncs, la de la sortida digna a la crisi, la situació de precarietat i explotació laboral que pateixen la immensa majoria de treballadors i treballadores que troben una feina.
I a Montblanc estan ja de compte enrere per la Setmana Medieval. Aquest divendres arrencarà l'edició 31 de la festa. Entre les novetats d'enguany hi ha l'estrena d'un campament poble arran de muralla a fi d'incentivar que la població montblanquina vagi d'època, ja que aquest hàbit de vestir-se de poble i sortir al carrer havia fluixejat en els darrers anys. Una altra novetat enguany és la recuperació de la representació de les Corts Catalanes de 1414. El programa manté la Dracum Nocte, la representació de la llegenda de Sant Jordi i el torneig medieval nocturn com a actes estrella. Per la llegenda, per cert, dissabte 21, ja s'estan exhaurint les entrades a la venda. El president de l'associació organitzadora és Joan López.
Aquest hàbit de sortir al carrer vestit de poble semblava que en alguns anys havia fluixejat una mica i teníem ganes, doncs, de posar-lo en valor. Aleshores, el que hem creat, doncs, és un nou espai, és un campament de poble, un espai on hi haurà vida durant tot el cap de setmana i on aquesta gent, doncs, tindrà un punt de concentració. Serà un espai, doncs, lliure, més o menys s'anirà autogestionant durant els dos caps de setmana. És una miqueta un invent, a veure com funciona, però creiem que hi ha un grup de gent potent al capdavant que funcionarà i serà un espai, doncs, de referència que s'ubicarà al costat del portal de Sant Jordi.
I més coses. La mostra de músics del Baix Penedès, que aquest any s'havia de celebrar la 8a edició, s'ha reformulat per passar a convertir-se en el BP Fest. L'objectiu és potenciar l'atracció del públic i, de retruc, incrementar la presència de programadors que acabin contractant les formacions que hi actuen. El nou BP Fest incorporarà maridatges i se celebrarà el 12 de maig al Vendrell, on s'instaurarà de manera definitiva, abandonant el caràcter itinerant que tenia fins ara la mostra i cada any s'ubicava un poble diferent. David Sieiro és vicepresident de l'Associació de Músics del Baix Penedès.
Creiem que el que pretén el BP Fest és unir, no? Unir divers punts, no? Com és el tema del maridatge, el tema de l'autogestió, el tema de la formació, tot el que engloba la música i tot el que engloba la gastronomia, que no, amb aquest parell de situació que tenim, no? Aquí del Vendrell. I el que pretenem és fer un teixit associatiu, no? És el que ens uneix més.
Per cert, una rectificació. Ahir els explicàvem que la DO Terra Alta s'havia endut 34 medalles al concurs de les garnatxes del món. Doncs bé, no són 34, són 44. 14 ors i 30 plates. Acabem repassant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu: el Seguro de Innova pagarà la condena de 900.000 euros a Prat. Al Reus Digital, la Cambra de Reus s'adhereix a un pla de mobilitat perquè els joves puguin fer pràctiques a l'estranger. I al del Camp.cat destaquen que més de 100.000 tarragonins pateixen depressió o ansietat. Al Tarragona 21, destacat aquesta hora, l'Ajuntament de Constantí insta l'arquebisbat titular de l'església esfondrada parcialment a prendre mesures. Finalment, en portada, al diari Més, el Tribunal de Cuentas ratifica la condemna d'1,2 milions d'euros a Josep Prat. Arribem a les 12:40. Ens aturem un minut i mig per la publicitat i continuem.
llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Seguim amb més coses al programa, ja saben, en totes les seccions, en tots els espais, és igual el tema, estem sempre pendents de l'actualitat i, com no, la nostra dietista nutricionista saben que sempre està al quitea de quan surten notícies que els poden interessar i la Dara Giné avui no li ha donat temps d'arribar perquè se li ha allargat una visita a la consulta a Bruma Clínic, però ella és tan professional que m'ha dit no, truca'm ara mateix que jo paro un moment l'activitat aquí a la consulta i entro per explicar això de la acrilamida. Ara els dono més dades. A Dara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica. Què
com
tal?
Estàs? Clar, és que tu els dimarts tens el cor dividit, els teus pacients, la ràdio...
Les classes, sí, tot plegat una mica rotllo, però, bueno, és que ha sortit aquesta nova notícia fa uns dies, la setmana passada, i bueno... He pensat que no, que s'havia de parlar d'això.
Sí, clar, perquè jo, de fet, mira, que no dic mentides, jo dic, penso moltes vegades amb la Dara quan veig notícies relacionades amb la nutrició i és veritat perquè, mira, justament, doncs, crec que va ser dimecres o dijous, si no vaig malament, doncs va sortir aquesta notícia de que la Unió Europea, no?, doncs ha aprovat una nova normativa per regular, corregeix-me si m'equivoco, els nivells d'acrilamida, no?, en els aliments, és així?
Exactament, sí, és així. És un nou reglament que estableix control perquè aquesta substància doncs estigui vigilada en els aliments. I la veritat és un reglament que era ja molt, molt esperat perquè porten molts anys, des de principis del 2000, dient, bueno, ja abans se sabia, però porten els investigadors dient, això s'ha de vigilar perquè és una substància però cancerígena.
Clar. Anem al moll de l'os a veure què és exactament l'acrilamida, perquè si algun de vostès ho ha fet, com he fet, jo he fet l'exercici a d'ara d'entrar al buscador d'internet, a Google, sí, i posar acrilamida. I bé, és desalentador, tot el que trobes és substància cancerígena, sí, acrilamida i el riesgo de càncer, ese probable cancerígeno, sí, combatir l'acrilamida, riesgo, no? És tot una mica apocalíptic, sí. Llavors anem a veure què és exactament l'acrilamida.
L'acrilamida és una substància que genera en la cocció dels carbohidrats. És a dir, bueno, els carbohidrats és aquest grup d'aliments que n'hem parlat moltes vegades, com el pa, els cereals, les patates.
Sí.
És a dir, tots aquests aliments que porten midons i que a altes temperatures, se diuen a superiors de 120 graus, quan les cuinem, doncs generen aquesta substància de manera natural i espontània, i que la gran acumulació d'aquesta substància s'ha vist que afecta directament a la nostra salut i és una substància doncs, que pot produir càncer.
Clar.
És potencialment cancerígena, segons els estudis.
O sigui, és una substància que aquests aliments porten de manera natural, no? Entenc?
Sí, que se genera de manera natural quan els cuinem.
Val.
Llavors, clar, depèn de com els cuinem, en surt més o menys.
D'acord.
És a partir de cert grau, perquè aquesta substància es crea quan aquests aliments estan exposats a moltes altes temperatures, però altes temperatures, doncs això, a partir de 120 o superiors.
Per tant...
I sobretot... Clar, digue'm.
No, t'anava a dir, per tant, bàsicament, quan els fregeixes, no?, o els fas massa, encara sí, que sigui a la planxa, però quan els fas massa...
Inclús florejat. Exactament.
Vale, digues,
o sigui, és una substància que es pot, podem dir que és quan aquests carbohidrats, les patates, el pa, per exemple, es queden com de color marró perquè els fregim o els cuinem moltíssim.
Val.
O sigui... Quan veiem que nosaltres fiquem unes patates al forn o fregim unes patates i comencen a agafar un to que ja no és daurat, que és marró, fosc, ja podem començar a imaginar-nos que allò ja té més quantitat d'quilamina.
D'acord. O sigui, això típic que ens deien sempre les mames i les iaies quan la torrada, no?, a la torradora, se cremava un pelet, això treu que això és dolent.
Sí.
Aquí.
Això...
Aquí ve l'acrilamida.
Aquesta torrada es quedés del panet, es quedés com a daurat, però no arribés a torrar-se allò que queda ja marró negrós.
D'acord. D'acord. Per tant, presenten patata, no? Farines, per entendre'ns.
Sí, amb patata, amb cereals també. Inclús s'ha vist que alguns cereals per l'esmorzar d'aquests processats, com estan cuinats, estan produïts a altes temperatures, també poden acumular aquesta substància. I el més alarmant, entre cometes, perquè tampoc, i ara més que està vigilat, no ens hem de preocupar, és també en alimentació infantil, cuinant o menjant aquest tipus de productes que són processats pels nadons i que també estan exposats a altes temperatures.
Vale, llavors, quan ens dius ara que aquesta substància, l'acrilamida, és procancerígena, què vol dir exactament?
Sí. Una substància procancerígena és una substància en la qual s'ha estudiat quin és el seu impacte en la producció de tumors. I s'ha de demostrar que aquesta substància a altes concentracions el que fa és que les nostres cèl·lules del nostre cos reaccionen de manera aberrant en aquesta substància, en aquest impacte que té la substància en les nostres cèl·lules. Si aquestes cèl·lules estan molt exposades en aquesta substància, comencen a multiplicar-se de manera, com hem comentat, aberrant, exponencial, i això no deixa de ser un càncer.
D'acord.
És a dir, aquesta substància té un impacte sobre el creixement de tumors, ja no només perquè podria ser per dos tipus. Una, que aquestes cèl·lules se'ls anés la pinza i comencessin a multiplicar-se de gran manera, o perquè en la seva divisió cel·lular no hi ha un control de dir, ei, te multipliques fins aquí. No.
D'acord.
Llavors, clar, continua multiplicant-se i multiplicant-se. Això realment és un càncer. Llavors s'ha vist que hi ha estudis que s'ha vist que aquestes cèl·lules, en una proveta, comencen a produir aquests tumors i també, ja portant-ho a estudis in vivo, és a dir, a veure les persones que estan exposades a certs tipus d'aliments i que desenvolupen certs tipus de càncer. Llavors, en punt van trobar aquesta relació, van dir, ostres, anem a buscar quina és aquesta substància, van trobar que era l'acrilamida i anem a veure com podem fer perquè això no passi.
Per tant, la manera...
Ja, però ja fa temps. El que passa, doncs, que, que les coses de parades van despacio, ara han tret aquest reglament que, des del punt de vista de molts, diuen, per fi, podem estar una mica més tranquils perquè se vigilarà en aquest tipus de productes la quantitat, i hi ha altres opinions que diuen, és que si un aliment troben quantitats d'acrilamida importants, ja no s'hauria ni de produir, per no arribar al consumidor, no? Ara mateix estem ho aniran a vigilar i un cop trobin acrilamida, li diran a l'empresa com produir aquest producte perquè això no passi. No faran, el que no els dirà la Unió Europea és deixar-lo de produir. Llavors aquí tenim com els dos bàndols, uns que ens quedem més tranquils perquè ara ja estarà vigilat i altres que diuen, no, és que això ja no hauria d'arribar al consumidor, perquè si s'entén que la substància és procancerígena, el millor seria evitar totalment la seva exposició.
Clar, però això voldria dir, per exemple, acabar amb què, un 80% de les patates fregides que es comercialitzen, per exemple.
Sí, llavors, aquí tenim doncs, les dues cares de la moneda. Sí que és veritat, i com sempre diem, el millor és fer-ho a casa.
Aquí està.
Aquests ingredients que no porten, comprar al supermercat aquests aliments que no porten ingredients i doncs intentar evitar l'exposició màxima. en aquesta substància. També la Unió Europea, en aquest reglament, el que ha donat, sobretot, és unes pautes de com cuinar inclús a casa, nosaltres mateixos, de manera que no es produeixi aquesta quilamida.
Que això et volia preguntar, perquè aquesta norma de la Unió Europea, evidentment, a les empreses doncs, es farà, suposo, un major control, no? Hi haurà un major control, sí. Però a casa no vindrà el senyor Jean-Claude Juncker a dir-me se t'ha cremat la torrada, guapa. Clar.
Per ara no.
Per ara no, tot arribarà, tot pot ser.
Per ara no, però està clar que si seguim certs punts, doncs, bueno, podem reduir moltíssim l'exposició en aquesta substància i sempre té l'objectiu final, aquests reglaments, és a dir, millorar la salut pública, en aquest cas, justament el d'una malaltia com el càncer, que té gran prevalència, per desgràcia, i que, bueno, doncs que els lleus és una de les causes de mortalitat més altes de la població.
Per tant, a casa com hem d'anar amb compte, doncs, per exemple, doncs, el torrapà, que és molt bàsica, no? Intentar treure si alguna zona sí. Se'ns ha passat una mica, vigilar el fregir, el cuinar en general, és el que podem fer nosaltres a nivell domèstic, no?
Exacte. Per exemple, el fregir no supera els 160 graus, com, per exemple, fregir patates o qualsevol altre tipus de producte que pugui estar envoltat per doncs, el tipus de productes arrebossats, per exemple, que fregim, doncs compta amb això, no? De no superar aquests 160 graus en el seu cuinat i també quan fiquem al forn qualsevol cosa, o una patata, el que sigui, no superar aquests 180 graus en l'aliment perquè seria a partir d'aquesta temperatura que començarien a produir ja moltíssima quilamida i ens podria afectar la salut al llarg de l'exposició, evidentment. Doncs, no s'ha demostrat quan necessites estar exposat realment perquè això tingui un efecte directe sobre el càncer, però sí que si segueixes aquesta mesura al llarg del teu cuinar, de la teva vida, doncs que pots evitar moltíssim l'exposició.
Clar, clar, això és una cosa que podem evitar, no? Doncs vigilar, és que com dius, afecte evidentment a tot, a la que fregim, no? Qualsevol croquetes, el que sigui, no? Que hem d'anar amb molt de compte.
Exacte. La recomanació general és evitar que el producte que utilitzes, si és pa, patata, arrebossat, cereals, inclús el cafè, perquè moltes vegades el cafè ens el mengem, que, bueno, és el gra torrat,
sí.
Com el torrefacto, també pot desenvolupar aquest tipus de substància. I és la recomanació de general és que no es torri massa el producte.
D'acord.
Que no es torri massa.
D'acord. També llegia al voltant de la notícia canviar sovint l'oli, per exemple, la gent que tingui fregidores, no? A casa, canviar-lo sovint perquè aquestes petites partícules, per exemple, de parrallat que es poden quedar si hem cuinat una cosa,
exactament.
Allò es va recremant, no? O sigui...
Sí, no sé si t'has trobat mai, però si utilitzem el mateix, a més en com unes olles de fregir i acumulem l'oli allà a baix, es forma com del mateix aliment que fregeixes, com unes petites partícules que queden a sota, que estan cremadetes, sí, com un pozo. Aquestes substàncies, evidentment, quedar-se allà, impregnen també l'oli i això està ple de quilamida.
Molt bé, doncs escolta, ja hem après una cosa més. Com sempre, a més, recomanació, si podem evitar al màxim els fregits, millor que millor, per tot, no per la quilamida només.
Que es pot consumir fregits, evidentment, més si tens un pes adequat i no tens cap problema perfecte, però sempre evitant això, que s'acremin massa o utilitzar altres mesures doncs, de cocció que no impliqui el torrat d'aquest carbohidrat, farina, pa, el que sigui.
Molt bé.
Molt millor. Inclús diuen que una de les maneres de controlar-ho és anar donant la volta a l'aliment que posis al forn o el fregeixis, en plan, que es faci, es dauri una miqueta per sota, després li dones la volta, que es dauri, i quan el tros daurat ja està fet, el treus. No esperar que es torri. El que passa que, jo crec que la nostra societat, a mi a casa sempre ho hem vist, ens agrada molt aquesta part torradeta i cruixent queda.
Confesso, sí, jo confesso, a d'ara. Sí.
Clar, i això, evidentment, molta indústria alimentària juga amb aquest factor, perquè és un factor també de textura, organolèptic, que agrada al consumidor. Per això aquest reglament sobretot anirà a posar la lupa en aquestes empreses que utilitzen aquesta manera de cuinar, aquesta manera de fregir o de fornejar els seus productes, i que busquen aquesta sensació en el consumidor, però que genera aquesta substància que és dolenta per la salut.
Molt bé. Doncs no es queixaran la de coses que hem après avui parlant de l'acrilamida. Això, vamos.
Sí.
Informació de servei.
Ara que és...
Informació de servei.
No espantés, sí.
Això, i no, sobre... sí, sobretot no ens posem aquí apocalíptics, tampoc, i anem
no,
tranquil·lament. Molt bé, doncs Adara, mil gràcies per haver-nos fet aquest foradet entre consulta i consulta, ja t'arriba el proper pacient, segurament, el tens a la porta, perquè ja sabem que l'Adara la tenim a Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Moltíssimes gràcies, t'espero d'aquí uns dies.
Gràcies a vosaltres, molt
bé. Adéu. Espai
amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
¿Le preocupa su cartera de fondos de inversión? ¿Está insatisfecho con su asesor actual o no se fía de sus recomendaciones? Si busca un asesoramiento objetivo, en AGE AFI podemos ayudarle. Porque al invertir hay que saber qué fondos son los más adecuados, acertar en su distribución y controlar de cerca su comportamiento. No renuncie a una segunda opinión y visítenos en Rambla Nova 2, Tarragona, o en la web ageafi.com. AGE AFI, empresa de asesoramiento financiero legalmente inscrita en la CNMV.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a les 7 de la tarda al Cort Inglés, ens ensenyaran a meditar, tècniques senzilles de meditació i de treball energètic per ajudar-nos a calmar el cos, la ment i les emocions. A 8:15 al Museu d'Art Modern, presentació del conte La Maria estima la lluna, text de Montserrat Cebrián, il·lustracions d'Armand en un conte que neix del projecte que el Museu d'Art Modern Pedagògic du a terme al voltant del tapís de Miró. I a les 7 de la tarda, en aquest cas a Reus, al Museu de Reus, conferència a càrrec de Marc Ferran i Anna Miralles amb motiu de la restauració de la imatge reusenca de la Mare de Déu adormida. Serà a les 7 de la tarda al Museu de Reus. I finalment, a la capital del Baix Camp, avui a les 9 del vespre, al Teatre Fortuny, arriba Lluís Marco amb La decadència de l'art de mentir de Mark Twain. Serà dins el cicle Grans Mestres. Vint segons i arribem a la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb recepta, la Leida Martí i una visita molt, molt especial al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Cristina Cifuentes afirma que nunca se ha planteado dimitir. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido tras renunciar a su máster esta mañana y ha asegurado que se trata de una decisión personal y no de un desafío. Belén Ibáñez.
Dice Cristina Cifuentes que no quiere ese máster, un máster legítimo que no le ha aportado ningún beneficio a su carrera. Asegura que siempre estará a lo que diga su partido, del que dice tiene su apoyo, también el de Mariano Rajoy. Confía en la justicia y no encuentra motivos para dimitir.
Yo no me he planteado dimitir porque creo que no hay razones objetivas para ello. Por otro lado, yo no estoy siendo investigada por absolutamente ningún asunto, ni he cometido ninguna irregularidad. Por tanto, como le digo, yo no me he planteado dimitir.
Si Ciudadanos apoya finalmente la moción de censura, ha indicado que serán ellos quienes tengan que dar explicaciones de las razones por las que entrega el gobierno a la izquierda.
El ex consejero catalán Joaquim Forn vuelve a pedir sin éxito su libertad. Así lo ha trasladado ante el Supremo, a donde ha acudido para que le comunicaran su procesamiento. En estos momentos es Raúl Romeva el que acaba de terminar su comparecencia. Patricia Rossetti.
Han finalizado ya las tres y el último ha sido Raúl Romeva, y en la línea habitual insiste en que este procedimiento es político y que vulnera los derechos fundamentales. En Josep Rull, ante Llarena, ha hecho referencia a Alemania y ha manifestado que en algunos países del norte de Europa existe una clase de justicia mejor que en este y que el juicio será un mero trámite. El primero ha sido Joaquim Forn, que ha pedido de nuevo que le dejen en libertad, que le cambien las medidas cautelares por otras menos gravosas para poder defenderse, y ha insistido en que él ya está fuera de la política.
Hay más noticias en este martes 17 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Los embalses españoles siguen llenándose. La reserva hidráulica se encuentra ya al 68% de su capacidad. Son 1.833 hectómetros cúbicos más que hace una semana. De media, todas las cuencas superan el 60%, salvo la del Júcar y la del Segura. En la del Tajo, de donde parte el trasvase al Levante, el embalse de Buendía está al 18% y el de Entrepeñas al 31%. En Alicante continúa la búsqueda de uno de los cuatro hombres que violaron a una chica de 19 años. Todos son de nacionalidad argelina. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, defiende en el Parlamento Europeo la intervención de los aliados en Siria. La enmarca dentro de un marco legítimo y dice que no tiene nada que ver con acciones anteriores en países como Irak o Libia. Fue la respuesta de Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra el ataque con armas químicas perpetrado por el régimen de Bashar al-Assad en la ciudad de Duma. Al menos fueron asesinadas medio centenar de personas.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Desde luego hay vidas de película, como la de la protagonista de la historia del Espejo de hoy.
Sí, se estrena esta semana en España, ya se ha hecho, la película O Todo o Nada, hermana Claire Crockett, sobre esta religiosa de la congregación de siervas del Hogar de la Madre, que falleció cuando intentaba salvar a varias postulantes de su congregación durante el terremoto que asoló la costa norte del Ecuador en 2016, hace ahora dos años. Ella había nacido en el Ulster, en un barrio marcado por la violencia del IRA, el desempleo y la infravivienda, pero su talento artístico le llevó muy joven hasta el mundo del cine. Fueron tres años de vértigo en los que su corazón, a pesar de la fama, no encontraba descanso, hasta que encontró el amor de Cristo y se consagró a él. La película, que recoge numerosos testimonios sobre su vida, se puede solicitar en la web hermanaclaire.com y ya se han organizado 350 pases en varios países. Pero todo esto lo vamos a ampliar en un ratito, como bien sabes, en El Espejo.
En media hora.
Ahí
lo
estaremos.
Escuchamos. Gracias, José
hasta
Luis.
Luego.
Y hoy en los deportes, jornada de Liga. Juegan los dos finalistas de la Copa, José Luis Corrochano.
A falta de seis jornadas para que termine el campeonato, se juegan tres partidos en la jornada de hoy. Día para el Barcelona y el Sevilla, que juegan el sábado la final de la Copa del Rey. El Barça en Vigo contra el Celta a las 9, a 7 puntos de ganar la Liga. Hablaba Valverde sobre la importancia de ganarla y hacerlo sin perder un partido.
Bueno, es el momento. Es el momento este en el que estamos, que hemos perdido y tal. Y si fuéramos los segundos en vez de los primeros a un punto del primero, se le daría muchísimo valor. O sea que como llevamos una Liga en la que llevamos cierta ventaja, pues parece que es más sencillo, pero en cualquier caso, de momento, vuelvo a decir una vez más, no hemos ganado la Liga, el día que la ganemos podemos hacer todo este tipo de reflexiones de una manera más clara, si es que la ganamos.
El Sevilla, el otro finalista, juega en Riazor a las 7:30 de la tarde contra el Deportivo de La Coruña, jugándose la permanencia. Están a 5 puntos de la salvación que tiene ahora mismo el Levante. Hoy se juega también el Villarreal Leganés a las 9:30 de la noche, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30. Y acaba de hablar Zinedine Zidane en vísperas del partido contra Athletic de Bilbao, cuestionado varias veces por los comentarios tras el Real Madrid-Juventus, ha dicho: cada día hay más madridistas.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs sap que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, com és costum els dimarts, aquests minuts per sobre de la una. Un servidor que és Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, i...
I una servidora, Mònica Carrasco, des de COPE Tarragona.
Què tal, Mònica?
Molt bé, molt bé. I tu, com ho portes, això del dimarts?
Bé. A més, sí, el temps està canviant ja.
Sí, a veure si veiem la llum ja al final del túnel, no?
Sí, jo crec que sí.
Vale. Escolta, deies tu que, com és costum ja els dimarts, no?, en la Nacional 240, aquí som animals de costums, de bones costums, i ens agrada el bon menjar, també.
Oi tant que ens
agrada. Els dos, en això sí que coincidim. O sigui,
els dos a tots, jo diria.
Sí, en general sí. Jo crec que no, la gastronomia és un d'aquests vicis meravellosos que tenim la majoria. Escolta, avui et porto un cuiner nou, que no havia passat... Bueno, nou per nosaltres,
nou
clar.
Per nosaltres.
No havia passat per aquí pel programa. No sé si coneixeràs el restaurant del Club Nàutic de Cambrils, Ricard.
Home, mira, no hi he estat mai, però per davant hi he passat multitud de vegades.
Com aquí, potser si a les comarques de Tarragona la gent no, potser ja hi té més tirada, però diria que a Lleida, qui ens estigui escoltant ara, que Cambrils és destinació natural,
sí.
No? Per molts lleidatans i lleidatanes, doncs potser el coneixeran, hauran pensat quin lloc més maco, o hi han anat a dinar o a sopar. Doncs tinc aquí el responsable de la cuina del Nàutic de Cambrils, del restaurant, és el Rubén Campos. Rubén, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Rubén.
Gràcies per venir. Rubén, és que és molt jove, tu no el veus, Ricard, però és molt jove. Des de quan a los mandos de la cuina del Nàutic de Cambrils, Rubén?
Des del 2006 que estic allí.
Des de 2006. Sempre preguntem, Rubén, quan ve cuina nou fem una mica un tercer grau, eh? Vull dir, ara et tocarà. Però tu això de la cuina, jo sé que et ve perquè ho has vist a casa, no? Però aquesta passió per la cuina d'on neix? A veure.
Bueno, des de petit he estat al restaurant sempre de mon pare i, doncs, bueno, al final una cosa va portar a l'altra i m'he dedicat a això.
Clar, perquè el Rubén, tu no ho saps, Ricard, però el pare del Rubén, el Diego Campos, que també l'hem tingut per aquí alguna vegada, doncs cuiner conegudíssim també, no? I no sé si et deixa posar mà quan coincidiu a la cuina o no.
Sí, sí, ens portem bastant bé.
Sí, us porteu bé cuinant?
El que passa és que ell està en un restaurant i jo un altre, llavors ens barallem poc.
això és bo, no? Però a casa, a veure, qui cuina a casa?
No, a casa, normalment ma mare.
Ah, bé, o sigui, ho deixeu a la mare, no, a casa?
Però sí que hem fet molts viatges junts cuinant per tot el món i la veritat és que ens portem bastant bé l'un amb l'altre.
Això és important, eh? No manem un més que l'altre, això és important. Però bé, com deia, Club Nàutic de Cambrils des de 2006, no?
Sí.
Són anys ja, ara que estic pensant, clar, 12 anys, estem a 2018, 12 anys al capdavant. Com ha estat l'evolució del restaurant del Nàutic de Cambrils, Rubén? Perquè és un lloc que, doncs, que amb reconeixement, eh? Vull dir que és un lloc que és molt, va molt buscat, diguéssim, allò anar a dinar al Nàutic de Cambrils o a sopa.
Bueno, és un lloc privilegiat, la veritat, que estem allà al costat del mar, les vistes són fantàstiques, i sí que jo, personalment veig que sí que hem evolucionat molt des del primer dia, en la cuina, en el servei, en tot, i a dia d'avui doncs crec que anar allí i a dinar pues està força bé.
A més, Rubén, cal que siguem socis o està obert a tothom?
No, està obert a tot el públic.
Mm-hmm. Okay, perquè a vegades quan parles d'això del Club Nàutic sembla que...
No, clar, el restaurant està obert a tots. Mm-hmm.
Hi ha molta gent encara que pensa que és un lloc privat i això és algo que al llarg dels anys ens està costant una mica que tothom sàpiga que pot vindre allí i dinar tranquil·lament, igual que un soci.
El que es dic, s'ha de reservar, perquè va buscat les taules, sí, sobretot ara que comença el bon temps,
sobretot
no?
Sobretot el cap de setmana, sí.
Clar, ho noteu ja, que ara el cap de setmana, aquest cap de setmana no ha fet gaire bo, però que ja es nota més moviment de Setmana Santa cap aquí?
Sí, el dia que fa sol i obrim les terrasses, està ple.
Clar, home, però Rubén, suposo que vosaltres ara comenceu el que és temporada alta i ja mateix, eh? O sigui, mitjans d'abril, maig,
no? Ara ja...
fins ben entrat l'octubre, suposo.
S'ha obert la veda.
Sí, 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 es nota la diferència, encara que quan, fins que no arriba allò l'1 de juliol no és quan està tot a tope.
I com diem, és que és un lloc magnífic, unes vistes, que això si ho acompanyem amb un plat estupendo, pues, pla perfecte, no? Rubén, no sé si avui ens portes alguna recepta d'un plat que tingueu a carta o...
Sí, és un plat que està a carta des de fa, deu fer un parell d'anys ja. És un rèmol cruixent. Que fem allà al Club Nàutic.
Molt bé, doncs vinga, el Ricard i jo prenem nota. Sí, aquí estem per aprendre, vale. Rubén, o sigui que tu manes.
El que necessitem és un rèmol que faci un mig quilo aproximadament, anem a la peixateria i li podem dir al peixater que ens tregui els filets.
Molt bé.
Llavors, per un costat tenim l'espina i els quatre filets de rèmol. El primer que farem serà preparar la marinada on maridarem el rèmol. Per fer la marinada necessitem mig litro de salsa d'ostres, 250 mil·lilitres de sake, de licor japonès,
sí.
El suc de dos llimones, 50 grams de gengibre tallat a rodanxes,
sí.
Un grapat de pebre de Sichuan i un parell d'alls que els podem xafar. Vale?
Vale. Pregunto, jo vaig aquesta salsa d'ostres la trobem fàcilment?
Sí, avui en dia.
Avui en dia sí, no?
Hi ha supermercats asiàtics, però també a qualsevol supermercat normal hi ha molts que hi és.
Sí, això és important, no? És que veig aquí la influència asiàtica que m'està agradant molt. Això com està anant? Vinga, doncs, continuem.
Bueno, aquesta marinada estaria bé que la féssim un dia abans, vale? Llavors, el que fem és ara els filets de rèmol, els tallem, cada filet el tallem en 4 o 5 trossets, i els posem a la marinada a marinar durant uns 6 minuts.
Vale.
Durant aquests 6 minuts aprofitem i agafem l'espina del rèmol, l'enfarinem i la fregim durant uns 6 minuts, bueno, fins que estigui cruixent l'espina.
Sí.
Vale? L'espina ha de quedar molt cruixent. Una vegada tinguem l'espina feta, la traiem de la fregidora i llavors passarem a enfarinar els trossets de rèmol i els fregirem.
Molt bé.
Fins que quedin daurats i cruixents també.
Vale. Oli normal, suposo, o sigui,
un oli bo, clar. Bueno, pot ser un oli d'oliva i a una temperatura d'uns 170-180 graus.
Vinga, perfecte.
Una vegada el rèmol estigui fregit, el passem pel paper absorbent per treure l'excés d'oli i l'espina és el que farà de plat on posarem els trossets de rèmol al damunt.
Ah.
Aquesta espina es pot menjar també.
Sí, no sé, és que ara mateix, clar, m'ho imagino, clar, com que l'hem fregit, suposo que queda allò que es trenca fàcilment,
clar.
No?
Clar, és una espina que, a més, és un rèmol petit, de mig quilo, i queda molt cruixent, i ens podem menjar el rèmol i l'espina, les dues coses.
Ah, perfecte.
Això ho acompanyarem d'una maionesa de miso i yuzu. El yuzu és un... Això ho fem al Nàutic. A casa, si no trobem yuzu, que és un cítric japonès, doncs ho podem canviar per llimona o llima.
Va, podem fer la maionesa amb...
Sí, una maionesa, que la maionesa inclús la podeu comprar feta ja, i només s'ha d'afegir una mica de miso blanc, i una mica de yuzu o un altre cítric, com pot ser una llimona.
I ja està, Rubén.
Així de senzill.
Ja està. Així de fàcil.
I ara és, t'asseus...
I un vinet,
i
no?
Una vegada,
tranquil·lament. Clar, aquí potser la feina, allò, diguem entre cometes, és preparar aquesta marinada, diguéssim, sí. On hem de posar-ho allò 6 horetes abans el rèmol i ja està.
No, 6 horetes no, només 6 minuts.
Perdó, 6 minuts. Fer-la el dia abans, no?, que allò agafi una mica de cos, i 6 minutets allà, fregir, i adeu. I quedem estupendament.
Estupendament. Clar. A tothom li encanta aquest plat.
Escolta,
bueno,
doncs, és
jo,
bona aquesta.
Et faré la proposta habitual, Mònica. Jo primer
me'n
vull anar
al Club
Nàutic.
Vols que et porti a dinar al Nàutic de Cambrils? No, ja ho sé jo, que tonto no ets. Clar.
Per tastar-ho. I després igual...
T'animes a casa.
Sí, però primer vull anar-ho a provar.
Bueno, doncs escolta, si algú s'anime, no sé si això és apte també amb algun altre peix. Això ho feu al Nàutic amb el rèmol, no? Però suposo que és apte per
qualsevol peix
blanc, no? Que ens agradi. Doncs escolta, si ho proven a casa, que ens enviïn fotos també a través de Twitter, si us plau, que ho volem veure, no, Ricard?
Sí,
@copelleida, @copetarragona.
Tarragona, sí.
Va, farem això. Et portaré a veure el Rubén al Nàutic de Cambrils i ja després ho proves a casa.
Molt bé.
Dic l'adreça, Passeig Miramar 44 de Cambrils.
No, sí, saber...
Ja saps.
Jo sé on està,
Doncs escolta, Rubén, moltes gràcies per haver vingut aquesta estoneta. Ens veiem aviat, un altre dia.
Gràcies a vosaltres. Vagi bé.
Gràcies, Rubén. Fem una pausa i parlem de moda.
Vinga.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937 33 33 o en vitaldent.com.
A Juan Manuel, un viaje a la India le cambió la vida y ahora organiza allí maratones para luchar contra la pobreza y ayudar a los más pequeños.
El dato es escalofriante. En India, 55 millones de niños sufren desnutrición.
Tiene una salida, el momento en que se apadrina al niño. Y tiene una meta que es la independencia de ese niño y cuando consigue su mayoría de edad.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Ricard Álvarez, estàs a punt?
Ja tornem a estar aquí, sí.
Ja tornem a estar aquí, sí. La publicitat... No, no, hi ha dies que és veritat que passa que ens en posen poca, però hi ha dies, no? I que,
clar, depèn.
Que dius, bueno, així ens dona temps a dir alguna cosa. No? A veure. Avui és un dia bo, avui és un dia bo.
Sí, sí, sí.
Mira, la saludo perquè avui la tinc a l'estudi. Ella és una dona de paraula, eh? La setmana passada...
Ho va dir.
Ho va dir, va entrar per telèfon perquè per feina no podia arribar, però avui sí la tinc. Aquí a Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Hola, Leida.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Bé?
Molt bé.
Has passat la setmaneta aquesta de pluges?
Sí, sí. Aquesta setmana comencem a veure el sol, ja. Ja està bé.
Esperem. La cosa s'està fent esperar. S'està fent desitjar molt aquesta primavera, eh?
Bueno, està fent temps de primavera, de totes maneres, eh?
Sí, però és molt freda,
de...
no?
Però a nivell de moda això és un hàndicap, eh?
Hombre, avui comencem amb les tendències primavera-verà,
ah, sí?
No? Sí, i la primera és una crac per aquest temps que està fent.
Vinga, doncs posem-nos-hi, que si no...
Al Ricard li encantarà.
A veure. Ja tendències veuràs. De primavera-estiu 2018.
Tinc el navegador obert, ja.
Vinga, va, comencem a Lleida.
Una de les més... bueno, que aquest any... van començar una miqueta ja l'any passat, i aquest any hi ha tendència 100%, el glampling. Què és el glamping?
Glamping.
Sí.
Sí, això ho havia sentit i està molt bé. Està molt bé, està molt bé.
El glamping és, bàsicament, com transformem els anoracs tècnics o els xubasqueros, com s'ha dit de tota la vida, les parquetes i els tallavents en sí. Una opció glamurosa.
Això és possible?
Sí, és possible.
Ah.
És possible de la mà de pues, Chanel, Oscar de la Renta, etc, etc, i com el nostre aliat, Zara, Mango, etc.
Pels mortals, no?
Per la resta de mortals. Doncs, bueno, ha sigut una tendència que realment, amb el temps que està fent aquest any, tal com deia el Ricard, que és molt primaveral, doncs ens està anant molt bé. Vale, teixits pues, això de plàstic, més aviat impermeables, en els quals també juga molt el color. Mm. Vale? O sigui, són de colors generalment bastant neon, bastant forts, que li donen d'aquesta manera un estil més, no sé, un esport xic.
Esport xic, eh? Ricard, estàs apuntant, no?
Sí, sí.
Perquè a més això és vàlid per elles i per ells. És a dir, aquesta peça de roba pot ser més esport, més de... anem a fer una caminata a la muntanya, no? Doncs ens la posem en el dia a dia.
Correcte. També, si us esteu fixant, cada vegada la muntanya s'està ficant més de moda.
És veritat.
Després també crec que és una tendència que va molt lligada a això, a la moda del running, del trail, de totes aquestes coses que ens acosten més a la muntanya que a la platja.
De la vida sana, al final, no?
Sí, de la healthy life, sí. Bueno.
Molt bé, doncs escolta, ara els de Carlons, cua.
Bueno, el de Carlón té xubasqueros?
Segur que sí.
Sí.
Segur que sí. Mira, si el senyor de Carlón ens està escoltant i ens vol sobornar, nosaltres estem oberts, eh? Vull dir, això, perquè això no és publicitat. No, no sé si ens vol enviar una mostra. Escolta.
Bueno, també. Ah, mira, podríem fer com a les bloggers. Nosaltres també podem fer l'espai de bloggers.
I tant, i tant. Través, no, no, estem no? obertes a col·laboracions. Aquí. Sí, veritat, dir. Ricard?
Sí, sí, estava pensant de com es diu allò, la gent que marca tendències, els trendsetters.
Els influencers, aquests, els trendsetters, clar. No. Nosaltres ho som,
sí,
en essència.
Mira, el sí, Ricard vaja. Seria una bona aposta.
Clar, clar. Sí, 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 i tant. Molt bé, doncs va, aquesta peça més d'esport que la podem introduir en els nostres looks del dia a dia. I colors forts, eh? Atenció, res d'anem al blau marí, al verd. No, 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 colors potents.
Res de passar desapercebut, vaja.
Molt bé, correcte.
Aquest és l'esperit, Ricard.
Sí.
Vinga, més tendències.
Després anem amb el croc versus el lavanda. Vam començar amb el que era la temporada amb l'ultraviolet,
sí.
que era un color liló, superxulo, molt extravagant, vale? I després ja comencem també una miqueta més amb... Bueno, us recordo que també vam estar comentant els colors grocs,
que
sí, també es portaria molt.
Sí.
Vale, pues ara el lavanda és una altra tonalitat en la que es portarà molt, tirant més cap als pastels. Al final és un descendent clar de l'ultraviolet.
Exacte, sí, sí.
En tonalitat pastelosa. I després també tenim el verd. El color verd també es portarà bastant.
Però m'estàs dient aquests colors per separat o combinats? Que, bueno, quin verd, sí, clar, n'hi ha molts. Però...
El verd gespa.
Verd gespa. Ah.
Sí,
verd
gespa,
color lavanda i groc. Són tres dels colors de la temporada, eh? Apuntin.
El lavanda, bàsicament, serà el successor del rosa millennial, aquell rosa nineta.
Sí.
Que dic jo.
Això vale. Ho hem passat a lavanda, ara ja.
Sí, ho hem passat més aviat a lavanda. A l'ultraviolet, com a tendència superforta, el groc, en tendència ja que venia des de l'hivern, perquè des de l'hivern us en recordeu que també havíem parlat alguna miqueta del groc, saps? I el verd perquè, bueno, jo crec que han tornat una miqueta als colors bàsics de la casa Gucci.
Sí? Que eren... Ah, són aquests els colors
bueno,
icònics?
Sí, bueno, el seu logo el porta, per exemple, el verd gespaquet, amb els violetes, i després va tindre una... Era, o sigui, era una marca amb colors bastant forts en temporada, sobretot d'estiu. Uh-huh. I després, bueno, també hi havia amb el Chanel, que ens portava més els pastels.
Ah,
les bases.
Sí, aquí tenim... veus, és que aquí continua
miqueta.
Tallant el bacallà, aquí continua tallant el bacallà.
Són
ells. Nosaltres anirem al Zara a comprar-nos una cosa groga, però qui marca? és el senyor Gucci, que no sé si encara deu quedar algun Gucci original, no?, a la...
Sí.
A l'empresa sí, encara sí?
Bueno, no ho sé.
Hauríem
d'investigar
això.
M'hauria d'investigar, sí. Abans de dir que sí, no hauria d'acabar d'investigar.
Tenia tres dels colors de la temporada, eh? Apuntats estan, no, Ricard?
Que apuntadíssims.
Vinga, seguim.
Després, una altra de les tendències que es continua portant des d'aquest mes de... Des del... Ara no em surt el nom. Primavera, estiu, tardor. Des de la tardor. Sempre ho he de comptar, de veritat. Jo no sé què em passa amb la tardor.
Que li tens mania.
No ho sé. Me surt en anglès. Jo crec que és perquè tots aquests articles els fan generalment
en anglès
i tot això, saps?
I ja diuen se fall, m'ha winter i ja ella no sap
clar.
La tardor.
I després m'he de posar a comptar amb els dits allò des de la primavera. Primavera, estiu, tardor, és supercutre, però bueno, no res. Corremos un tupido velo.
Escolta, sí. Tots tenim aquests, els nostres lapsus i les nostres normes d'aquestes mnemotècniques, eh? Per recordar coses, això...
Sí,
no, pateixis,
cutre,
Aleida,
aquesta, eh?
No pateixis, Aleida, no pateixis. Ve de la tardor, dius, aquesta
sí.
tendència?
Després de les meves confidències, aquesta ve des de la tardor, vale? És el sastre de Panamà. Us en recordeu que per aquesta temporada de tardor va començar a entrar el que era el sastre una miqueta més oversize, amb els pantalons més aviat també amplosos,
sí.
Vale? Una miqueta això que dèiem moltes vegades el blazer d'aquest tipus de traje, te'l pots combinar ara, aprofitar-lo per la primavera, vale, perfecte. Pues aquesta tendència continua amb aquesta temporada de primavera, vale? I són... Aquests trajes molt fluïts, aprofita aquest tipus de patronatge, aprofita el fet de ser més grandós, no tan cenyit al cos, per poder transportar-ho als teixits d'estiuencs.
Clar, suposo que vindrà molt amb lli, no? Potser, ara
sí,
ja?
Sí, a més també amb molts colors pastel, que són colors que pateixen molt, i és això, és més aviat textura fluida en el pantaló. I també ve amb pantaló curtet.
Ah, sí?
Sí, aquest tipus de traje també ve amb el tall de pantaló curt.
Que de
també
pantaló queda molt curt, divertit. De bermuda? O sigui, de genoll o més amunt?
No, més amunt, curtet.
Més amunt, eh? Perquè la bermuda, jo ja em perdonareu, però és molt poc afavoridora.
Jo crec que està una mica desterrada.
Sí?
Sí, no? I tu què creus, Ricard, amb tema home, per exemple, que els homes teniu tendència a portar-la a aquesta
mida? Jo amb homes sí que em compro texans curts, d'aquests de just al genoll, no?
Al genoll, amb homes sí que està més...
A sobre del genoll, potser, per justet, allí, sí.
Més acceptada. Jo, per noia, no acabo de veure que afavoreixi.
Sí, jo, perdona, també la trobo
poc... O vas un pirata, o vas als... no sé com es diu, els shorts o...
Molt bé,
sí,
bueno,
molt bé.
Bueno,
és, que jo, és que el Ricard està més ficat a el que ens pensem.
S'està soltant.
Sí.
Però la sabidoria hi és.
Sí, és que... Molt bé, Ricard.
Per tant, així, el vestit, això sencer, amb americana i pantaló, amb pantaló curt també, això ja ens haurem d'esperar una miqueta més a posar-ho, eh?
Sí, clar.
Que faci més bo encara.
Sí, sí.
Jo de totes maneres, no ho veig, eh?
No?
El què?
Amb americana i pantaló curt?
Sí.
Home, per anar a treballar. Pensa en el que ens ha dit...
Un home, no.
No.
Ah,
bueno, espera't.
Home, clar,
per anar a treballar,
tot
no.
Es pot veure.
A veure, per anar a treballar, no. Però, per exemple, si surts un diumenge, que et vols arreglar una miqueta més, que tens un event o alguna cosa d'aquestes així, sí que te la pots ficar. O, per exemple, tens una festa eivissenca...
També, amb la, combinant americana i pantalons.
Mira, a mi em costa d'imaginar-me-ho.
Pensa amb aquests teixits que ens ha dit la Leida, amb el lli, no? Amb el fil, aquesta cosa més relaxada,
sí.
Que a l'estiu ens donem de sí.
Saps què passa? Que veig que amb les tendències, si te les posen de cop, si el canvi és molt radical, ho veus tot fora de lloc.
És veritat.
Però si al cap de 2 o 3 anys van venint intermitjos i a poc a poc ho comences a veure a la televisió o amb alguna publicació o alguna història... comences a veure normal.
Sí, estic completament d'acord amb el Ricard. Ha fet una reflexió molt, molt bona i realment és totalment certa. Perquè, a veure, al final, realment, totes les tendències, la gran majoria de tendències que estem dient, és el que no paro de dir. Us en recordeu que ja ho vam introduir la temporada passada?
Ens ho vam posant poquet a poquet, no?
Sí, perquè al final també nosaltres, com bé diu el Ricard, ens acostumem a veure-les i les interioritzem més.
Mm-hmm. Clar, tu imagina't aquesta moda dels pantalons foradats. Això
si haguéssim... la meva iaia.
No, però si haguéssim passat de 0 a 100 en un dia, en un hivern, per entendre'ns, no ho entendria ningú.
Jo continuo pensant en això dels pantalons dels texans, sobretot amb forats, que hem perdut una mica al nord. Perquè
home,
a vegades et costa trobar uns texans que no tinguin trencats.
I els
trencats.
Genolls aquests oberts, de punta a punta.
Clar, és que no. Depèn molt del forat, també. Clar. Sí, correcte. Bueno, us en recordeu que ara m'ha vingut al cap quan deies això dels forats aquests del genoll, que la temporada passada va ser, penso, que va entrar un texà amb forat, que, o sigui que pràcticament només hi havia quasi les costures del lateral.
Sí, senyora, el recordo.
Sí, que vam comentar-lo.
Sí. Clar, vull dir, a veure, entre poc i massa, però bé. Aleida, ens hem quedat sense temps, no? Ja hem vaticinat que hauríem de partir en dos, això, eh?
Sí.
Les tendències primavera-estiu. Per tant, si et sembla, et sembla bé, o va, una, si n'hi ha una de molt ràpida... Una, però ha de ser molt ràpida.
Sí, perquè és que em deixava la que a mi m'encanta, que és la Brilli.
Ah, però aquesta necessitarà més exposició, no?
Bueno, jo és que com que al final els pailets sempre es porten i el Brilli és el Brilli. Aquí jo crec que és la tendència més ràpida. Heu de tindre Brilli i puto.
On
ja
sigui,
està.
És samarretes ideal. O pantalons o el que sigui.
Sí, bueno, més aviat amb mini vestidets, que és el que a l'estiu li senta més bé.
Ah, sí, però...
Però bueno, sí.
Les brillantors tornen, a l'estiu tornen com sempre, això, les ratlles i brillantors, això no marxa mai. Molt bé, doncs primera tanda de tendències per a aquesta nova temporada. Ricard, no estripis el paper
perquè la setmana
vinent ve una altra tongada. Per tant, Aleida, Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
T'esperem d'aquí una setmaneta justa.
Moltes gràcies. Adéu.
Jo a l'espera del que digui la llei de la setmana vinent, del que ens porti, de moment...
No et veus amb Brilli, no?
No. Veig que tinc els meus texans quan em deixen curs de cara a l'estiu i ja està.
Això li dius a ella la setmana vinent, que t'està
escoltant. No, que potser ens presenta alguna cosa que...
Ja veuràs dimarts que et tocarà el rebre, ja veuràs. Ben. Ricard, escolta, continuem el programa, tu i jo ens trobem divendres, eh?
I tant que sí.
Que vagi bé.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. ¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde, vuelven los 80 en 13.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Quina vergüenza tindrà ser tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas del... Enganxa més que l'heroïna. És tan eficaç, tan eficaç.
No sé si li haurien de posar cada setmana la mateixa sintonia perquè vostès ja notin que ella és aquí a l'estudi, o si prefereixen que canviem cada setmana en funció del tema. Ella no sé què li agradaria més. Ruth Guerrero, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
A mi m'agrada el que tu em posis.
La varietat.
Ja
t'agrada la varietat?
Sí, sí, jo sí? Estic molt bé, ja veus, jo vinc aquí, em poses aquí unes cançons.
Avui t'he posat Mishima, perquè jo sé que t'agraden, llavors no sé, jo cada setmana em funciona una mica de com em desperto. De vegades,
bé,
no?
M'agrada això,
de com,
sí.
No sé, de com va el dia avui, com que fa bo.
Ai, no? Sí, este, ha tornat,
avui,
ha tornat.
Està la cosa avui molt, molt primaveral, que em sobrava la jaqueta a primera hora del matí. I he dit, quina il·lusió més gran.
És cert, és que no acabem de tenir bon temps. Què passa aquí?
No ho sé, no ho sé.
Però ja està bé, que plogui, que els pantans estan
sí,
buits.
Que no pot sí, ser? Sí, això, des de, això sí.
Els nostres, els nostres.
Però bé, anem en contra, estem pendents avui encara de les Terres de l'Ebre, a veure com
sí,
va, com
cert,
va
cert.
El riu, però si aquest cap de setmana feien broma, no sé si us haurà arribat també per WhatsApp aquesta foto, que missatge de broma que deia Virgen de la Cueva, relájate un poco, perquè ja ja prou, però bé, sí. Jo crec que hem recuperat, no? Els pantans han recuperat reserves, ara el desgel, com que comença a fer bo, doncs...
Tot que baixi, que sigui, es tradueixi en aigua, que es necessita,
sí, sí.
No que inundi la...
No que inundi, no? Però sí, però, que hi hagi reserves sí. Suficients, que si no passarem un estiu dolent i s'ha de pensar a futur, no només en el en l'actualitat. Doncs bé, a veure, crec que aquest cap de setmana te n'has anat de museu.
Ai, de museu, sí. M'he anat a dir adéu a mitges, a dir un fins aviat, això. M'he colat el tancament provisional del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona, el Manat, sí, que tancava les seves portes, el de la plaça del Rei, O sigui, tancava momentàniament, durant un temps. I...
Fins 2021.
Sí, 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 perquè s'han de fer treballs tant de remodelació de l'edifici com també el tema del museu, no? Les peces s'han de renovar, de també recuperar allò que estigui una mica, una mica tocat, i llavors és un fins aviat, s'ha de remarcar, No, perquè van sorgir aquests titulars que semblava tanquen, no tanquen.
Tanquen la seu del centre, però una part se n'ha anat, ara ho explicarà, suposo, al Port, vull dir que es podrà continuar visitant part de la col·lecció, evidentment, però aquest cap de setmana és veritat que feien portes obertes una mica per una festa de semicomiat, diguem-ho així.
Això mateix, perquè sembla que no, però està arrelat, no? Al final l'espai també dona per aquesta relació, no? Per aquest vincle de ciutat, de museu, de tot plegat de cultura que tens i tu el visualitzes i és el teu museu, no? El de sempre. Doncs ara es tracta de que millori. Jo el que he fet és que m'he anat allà, he estat amb la seva directora, la Mònica, de la mà d'ella hem estat passejant per les seves sales. He sigut una privilegiada.
Ara t'anava a dir, has fet una visita per museu amb la directora.
Sí,
no està mal.
Sí, sí, sí.
No està mal.
Jo, encantadíssima, Jo, per una visita, Això ho vam fer dies anteriors, Tranquil·lets, sense gent, tot i que també m'he escapat, I he estat amb els visitants, que també era el seu dia, no? Si més no. I, doncs, això, m'ha explicat moltes coses, que comença ara un treball déu-n'hi-do, Sí. Comença amb molta feineta, i el que m'ha explicat també, m'ha detallat, doncs, les diferents peces, potser quin moviment hi haurà d'exposició, D'acord? Però, sobretot, m'ha remarcat que això no és un adéu definitiu,
La comencem ara perquè portem 10 anys a esperar aquest inici. Abans de Tarracó Viva, sí. Abans de Jocs del Mediterrani, sí. Abans de l'estiu, sí. Però és que la tardor tampoc voldríem, perquè hi ha molts grups d'escoles, hi ha moltes visites d'escoles, a més d'arreu de la península, no? El museu, físicament, realment estarem tancats 2 mesos, perquè hem de treure part de la col·lecció i muntar l'exposició al Tinglado número 4. El 16 de juny, el museu obre el Tinglado número 4 amb una exposició que es diu Tarracó Manat. És una declaració d'intencions. Expliquem Tàrraco a partir de la col·lecció del Manat. Tindrem la síntesi de la història amb aquesta selecció, 160 peces seleccionades per l'exposició. Seguirem amb les activitats, amb els programes pedagògics, i amb tota la il·lusió de seguir amb la dinàmica. A més, el Museu Arqueològic Nacional d'Arqueologia de Tarragona és Sencelles, és els munts, és la necròpolis, sí que hi ha molt més patrimoni. En paral·lel, treballant per un projecte de futur. Jo crec que pensar que l'edifici i la plaça del Rei estan en obres és una magnífica... Està en reforma, que ara, demà passat no comencen els paletes a picar ja, no? Però que comencem per treballar per la reforma és una magnífica notícia per Tarragona.
Ella està mirant ja a quan estigui acabat això, Això és com quan fas obres a casa. Dius, tu ja ho visualitzes acabat per passar una mica...
Sí, sí, no, aquest tràngol, no? De dir, estarem un temps doncs, en un altre espai que no serà el nostre pròpiament, però que sí que farà, doncs, no això, que encabirà provisionalment aquesta part de la col·lecció que traslladaran. I ja volia remarcar això, no? Que estaran a les fites més importants, com per exemple els Jocs del Mediterrani,
Sí, senyor.
I això s'ha de dir, no? Perquè hi ha molta gent que diu, ara marxeu quan venen coses importants, no? No, ella volia dir, no, hi serem, de veritat. A més, amb ella li fa una especial il·lusió, perquè ara al maig farà un any que és directora del museu, la Mònica Borrell farà això, i diu que per ella doncs, és tot un repte i és molt bo, no?, en tema d'equip, de compromís, que hi ha moltes coses a fer i que això és un pas endavant, O sigui que està molt, molt contenta i també l'equip està molt content. Anem a aquesta visita privilegiada que jo he tingut, que també li vull ensenyar als oients. T'ho vull ensenyar a tu, no? Com l'hem fet. Quina història té aquest edifici? Doncs escoltem.
El museu és del segle XIX. Llavors, el 1960 s'inaugura l'edifici a la plaça del Rei. I es fa l'edifici expressament pensant en la col·lecció. És un edifici molt particular, que és molt maco, però alhora molt particular per ser museu. Llavors, l'emplaçament que trien, descobreixen un tram de muralla que queda integrat en les sales en el soterrani. I bueno, també es veuen en el recorregut.
Mira, això no ho sabia, que l'edifici estava pensat per la col·lecció, eh? Això, no, què va ser abans, l'ou o la gallina? Doncs en aquest cas, la col·lecció.
Ho hem endevinat, eh? Això és molt bo. Però comencem. Ella em va portar al pis superior, perquè té diferents plantes, aquest edifici, que el podem veure des de la plaça Europa, des de l'amfiteatre, fins i tot, que està allà damunt, a Tarragona, i a més amb unes vistes al mar, increïble, eh? La gent no parava de fer-se fotos, eh? De fons amb el mar, amb aquells vitralls que tenen, o sigui que està molt bé. Anem a la part superior a veure què ens explica la Mònica.
Ara estem al pis de dalt i aquí, clar, d'entrada el que destaca és el mosaic dels peixos, que és, bueno, aquest és brutal. Aquest mosaic també l'en retirarem en aquesta primera fase. Algunes peces grans i la resta de mosaics de paret es quedaran al lloc, es protegiran i durant les obres conviuran i el projecte ho contempla.
Sí, és així. Això és una part, eh? Ella m'explicava aquelles coses més significatives i, sobretot, en tema de mosaics, és molt difícil traslladar-los.
Ara t'anava a dir, és un procediment complicadíssim perquè són peces molt delicades, no? Evidentment, suposo que no és fàcil.
No, de fet, molts es quedaran on estan, simplement es protegiran perquè la reforma no els faci malbé, i el que sí que s'enduran són peces potser més petites, com ara l'emblemàtica Medusa. No sé si segur que els oients ara la visualitzen.
Sí, no?
Sí, que també forma part d'un mosaic, però aquesta sí que la podran traslladar, eh? O sigui, hi ha altres elements també emblemàtics que continuarem escoltant ara de la Mònica, com és ara. Ai, Déu meu, el negret.
El lampadari, que és el nen etíop, que el coneix vulgarment com el negret, és una de les peces que baixa, perquè es decorava, era on sustentava làmperes, segurament en un ambient d'una casa noble, com es pot veure per la peça. I alhora és un dels elements que hem agafat junt amb l'Antinus i la Nina d'Ivori com a lemes, també com a motius de la campanya de comunicació. Però no ens feia il·lusió, perquè també és això, bueno, hi ha nenes, hi ha nens, hi ha homes, hi ha dones. Al final la història és universal.
Sí, aquest se l'en porten, eh? S'ha de dir, eh?
Cap al port, eh?
Sí, cap al port, eh? Ja és el que diem, eh? Potser elements més susceptibles de ser transportats, no? I aquests sí que van cap allà, la Nina d'Ivori, també són símbols, no?, de la ciutat de Tarragona i d'aquesta Tàrraco, que va ser capital de l'Imperi Romà, eh? No ho oblidem, eh? Tampoc. I ara anem ja a la part més baixa d'aquest edifici, que guarda
baixem,
misteris.
Eh? Ara t'anava a dir, no sé si aquí si pot entrar habitualment on has entrat tu.
Sí, i tant.
Doncs anem al soterrani, va.
Aquí al soterrani també hi havia fins divendres passat tres de les estàtues que es van trobar a les excavacions del teatre, que aquestes ja ens les hem emportat per començar a restaurar. Tres de les estàtues que incorporarem a l'exposició del Tinglado.
O sigui, que ara ha començat ja a muntar totes aquestes peces que s'emporten, han començat ja el muntatge al Tinglado del port, per obrir al juny, eh?
Sí, per obrir al juny, o sigui que queden dos mesets per treballar de valent per fer aquest trasllat que ja ha arrencat, però que encara té molta feina per sobre. Però jo em preguntava, com quedarà el museu amb la reforma? Què passarà? Doncs ho sabem.
Visualitzem-ho, va.
Sí, vinga.
Des de fora continuarem tenint la mateixa imatge del manat. El que sí que és una reforma interna molt profunda. Es buida tot i es renova tota la instal·lació elèctrica, de servei, de connexions, de seguretat, tots els tancaments, tot, bueno, per adequar-ho a la normativa actual i també per adequar-ho a les necessitats de conservació preventiva per presentació de l'exposició. En la zona de la rotonda es genera una escala d'emergència, també necessària per la distribució de l'edifici. Es facilita també tot el tema es millora el tema d'accessibilitat, també l'ascensor s'adapta perquè sigui molt més pràctic en el seu ús. Sí que la reforma interior serà important, però sí que arquitectònicament no es modifica l'estructura.
Clar, pel que ens deia al principi, no? La importància de com està concebut aquest edifici, que és per adaptar-se a la col·lecció, però ha dit coses, jo crec, molt importants, no? Millorar-ho, adaptar-ho. Quants anys té l'edifici?
Doncs ara no ho sé. Ho
hauríem de buscar.
Al principi? Sí.
Però és veritat que a nivell de conservació de les peces, clar, evidentment s'ha avançat molt per controlar doncs, la humitat que hi hagi a l'edifici, no? Totes aquestes coses suposo que s'han de tenir molt en compte, perquè tenen peces molt, molt delicades a dins.
Sí, i tant, eh? I ara, doncs, si tu hi vas, no? O fins ara que hem pogut accedir-hi, doncs has vist coses que s'han de millorar, i és evident, no? Em deia, per exemple, una de les treballadores, diu, ens fa pena, però a la vegada també milloraran coses tan, tan freqüents que nosaltres tenim, com ara la calefacció, no? Per exemple, passa fred, fins i tot, eh? Em deia, o sigui, que aquestes coses sí que s'han de tenir presents. Però ara, jo també li vull donar una oportunitat doncs, al nou espai.
Mira, 1960. Edifici.
Jo pensava, dic, del 70, ho ha dit ella, eh? Ara no pensava. Doncs això, anem a donar-li una oportunitat al Tinglado, al port, què ens trobarem allà?
Però a l'exposició el Tinglado té uns 600 metres quadrats. Allà farem un recorregut cronològic de la Tarraco romana i farem una selecció de les peces que podem posar, però sí que hi hagi estatuària, que hi hagi pintura, que hi hagi mosaic, que hi hagi metall, pedra, os, vidre, que hi hagi una diversitat i també que reflecteixi la història de Tàrraco, és a dir, aquests elements més sumptuals, aquestes grans escultures, aquests grans pedestals, però també els objectes de cultura de vida quotidiana, les joguines, la nina d'ivori, els plats, les olles, també tot això.
Clar, hem de fer com un tastet per entendre'ns, no? De tota la col·lecció, doncs, triar, perquè la gent que el visiti ara durant aquest temps al Tinglado, fins 2021, que seran
així
allà,
és.
Doncs que es pugui fer una idea del que seria, no?, la col·lecció sencera.
Sí, són, doncs això, uns elements representatius del que és l'exposició i que puguin ser traslladats, sobretot. Ara ja et deies, 2021... Com són aquestes fases de remodelació i de museu, també?
Queda molt lluny, o sigui, sembla molt lluny, però 3 anys passen així, quatre.
Sí, ja veuràs. A més, li donaran vida al port, eh? Sembla que no, però sí.
Sí, senyora.
Sí, faran vida
hem allà. En retirar la col·lecció, hem de buidar, a part de... Hi ha més material, no?, d'ús diari d'activitats, de tallers, etc. Tot això ho farem pràcticament al llarg d'aquest any. El projecte arquitectònic, el de l'obra civil, l'assumeix el Ministeri, que és el titular del museu i que, de fet, aquesta obra respon amb una sentència judicial de fa 10 anys ja. I el que, amb tot això, sí que ens n'anirem als 3 anys... I després quedarà una última fase, una penúltima fase, que seria la de la renovació de l'exposició, que això ho assumeix la Generalitat com a administració que té encàrrec de la gestió del museu. I aquest projecte, aquest nou projecte de museu, l'estem treballant amb un concepte global de gestió del patrimoni mundial de Tàrraco que venim treballant des de fa temps amb l'Ajuntament de Tarragona. I en el fons, jo crec que aquí farem en aquest racó de la part alta, un pol a nivell de patrimoni, a nivell de visita de tot tipus de públic, el turista, el tarragoní, l'escolar, perquè pugui gaudir del patrimoni.
Sí, eh?
Imagina't, feia 10 anys que estaven una mica a l'espera de poder posar tot això en marxa, no? I sabent que s'havia de fer aquesta reforma i que les coses de Palacio...
Van despacio, i tant. És que es necessita fer ara, eh? Per tant... toca i és així, eh? Ara ha arribat el moment i sobretot la gent, què hi diu? Els usuaris, els visitants del museu en aquestes jornades de portes obertes que m'han encantat. He sigut també doble privilegiada perquè he visitat el museu tranquil·lament amb la gent acompanyada.
I abans que tanqués, doncs amb els crios venia a visitar-lo i a veure'l. Hi ha força gent, però si pot, és agradable i està molt bé.
Sí, amb el col·le. Bé, molta gent. No vinc quasi mai.
Veníamos de paso y entonces, como allí es otro mal día, digo, vamos a aprovechar que hace buen día hoy aquí en Tarragona y vemos el museo y vemos lo de Circo Romano y Chaga y Ardilla. Porque somos de Barcelona, me parece bien la cosa aquí la renovando porque nos hacemos viejo y...
Que no esperava tanta gent i que, bueno, que és bonic. Nosaltres ja havíem vingut unes altres vegades i ja havíem vingut i és maco. Maco de tornar a veure-lo, que feia falta, que estava molt atrasat, que feia falta una bona remodelació.
Els tapissos de baix, És que he vingut moltes vegades aquí. Ah, sí, l'Arena d'Ivori.
Jo vinc aquí però no vinc mai. Per què? Perquè tinc que pagar. A pesar que sóc un jubilat, tinc que pagar i no estic disposat a pagar. Home, sembla bé, clar que sí, que ho renovin, esclar que sí.
Això ho he estudiat molt a l'escola i m'agraden molt les coses que venen del mar i això.
Nos dijeron, por eso he venido hoy, porque no tenía más días, y entonces he dicho, pero yo no me lo pierdo, por eso he venido, por eso había.
Està molt bé que facin una jornada de portes obertes perquè hi ha molta gent, com ara nosaltres d'aquí a Tarragona, que potser no havíem vingut, bueno, fa molts anys, i avui doncs aprofitem per tornar a visitar-ho. Tot el que sigui conservar i millorar és molt vital per Tarragona.
Aquí, molt bé, les reivindicacions fetes. No, i és veritat, això passa molt. De vegades el que tens a casa ho tens a la vora sempre i no hi vas, no ho vas a conèixer, no?
Sí, és així, Ho tens i això, hi havia molta gent, el 80% em deien de la gent que havia visitat el museu en jornades de portes obertes era de Tarragona. O sigui que la paraula fins i tot gratuït o acomiadament també ha fet que la gent
hi vagi més, no? Sí, però sí, doncs, sí. Que no ens torni a passar això, n'hem d'aprendre. És a dir, no esperem a que s'hagi de fer...
Això
doncs,
mateix.
Bueno, clar, que aquestes obres s'han de fer i el museu tornarà i mentre podem visitar part al Tinglado, no? Però clar, és que això sempre passa igual. Ai, ara tanquen, ara anem-hi.
Sí, així és. Ara que deia el pensionista, no ho deia en aquest cas, és que jo soc pensionista i no em dona per a més. S'ha de dir que l'entrada és barateta, que pots visitar el museu i un altre equipament per 4,50.
Sí, no està malament, no està malament. Però bueno, aquí s'ha d'atendre les reivindicacions de tots els col·lectius.
I li dono la raó al senyor. Doncs s'ha de mirar. Ara que fan reformes, també podríem mirar-ho.
Que s'ho mirin tot plegat. Això, tu que tens mà ara amb la directora, li comentes.
Li comentaré a la Mònica. I ara ja, per últim, jo m'he anat a aquells treballadors veterans, a una d'elles en concret, que és la Montse Ortiz, que ella ha estat sempre davant dels usuaris, davant dels visitants, donant la cara, i jo he preguntat per aquestes sensacions ja, no?, de darrera hora.
Són sentiments estranys. O sigui, sí que tots els treballadors en general estem molt il·lusionats amb el nou projecte que començarà, però al final també és com una mica casa teva, no? Te dona tristesa de que tanquin, de que tot sigui diferent, però sabem que és un bé, no només per la gent de Tarragona, sinó nosaltres com a treballadors també, i quan tornem aquí serà tot nou i la veritat que tinc moltes ganes. Moltíssima gent, ho podríem comparar com un Sant Magí, una Santa Tecla, és normal. Hi ha molta gent que a vegades passa anys sense vindre i aprofita aquestes jornades per vindre al museu, conèixer-lo, acomiadar-se i fins a la pròxima.
Doncs fins la pròxima serà 2021 a l'edifici habitual,
Mentre
podem anar, estarà obert, suposo, a partir del juny per tothom, no?
A partir del dia 16 de juny, que quedem-nos amb aquesta data i anem-lo a visitar, ara que tindrà també nou espai, que tenim més el mar a la vora, com als romans els agradava tenir-lo ben present, doncs allà el tindrem.
Uh-huh, perfecte. Doncs Ruth, moltíssimes gràcies per aquesta passejada pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, moltíssimes gràcies a l'equip, a la directora, a la Mònica Borrell i a tot l'equip que ens han facilitat la feina.
I tant, i molt,
En aquest cas. Doncs queda dit. T'espero la setmana vinent. Sí, que serà dia 24 ja.
Ai,
com
24.
Com m'ha passat el mes d'abril. Ai, Sant Jordi, vols venir per Sant Jordi?
Ah, doncs pues sí.
Ah, doncs no? Igual vens. Ara
ai,
en parlem.
Ara. Adéu.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vinga, i en pràcticament 7 minuts serem a les 2. Abans de que arribin els serveis informatius de la cadena COPE amb informació nacional i internacional, repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Notícia que hem conegut aquest matí. El jutge del cas Innova ha arxivat la causa contra 37 dels 47 metges investigats per la col·locació de pròtesis ortopèdiques defectuoses de l'empresa Triber a canvi de comissions. Segons la interlocutòria que s'ha fet pública aquest matí, és la resposta als recursos presentats, els facultatius ara desimputats no van arribar mai a instal·lar pròtesis de Triber, però constaven als arxius de l'empresa perquè ells volien contactar amb els metges i possiblement oferir-los la possibilitat. El jutge també exclou de la investigació una desena de treballadors de Triber perquè considera no tenien capacitat real en la presa de decisions i no hi ha indicis que coneguessin la dinàmica delictiva dels responsables de Triber que falsificaven etiquetes o redistribuïen pròtesis en mal estat. En aquests moments continuen com a investigats en aquesta peça separada del cas Innova el propietari i dos empleats de l'empresa, a més d'una desena de metges. Però, com els deia, ha arxivat la causa contra 37 dels 47 metges investigats en aquesta peça del cas Innova. Avui també era notícia, de fet, ja aquest cas, perquè el Tribunal de Cuentas ha desestimat els recursos de l'exdirector general d'Innova, l'Ajuntament de Reus i Reus Serveis Municipals. Ratifica, per tant, el Tribunal la condemna a Josep Maria Prat, que ha de pagar 1,2 milions d'euros a l'Ajuntament. L'assegurança de responsabilitat que tenia Innova contractada pels seus alts càrrecs serà qui assumirà aquest pagament. I també notícia de darrera hora, el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home de 41 anys acusat de matar ganivetades una dona que exercia la prostitució a Valls. Va ser a l'abril de 2016. Per unanimitat, els membres del tribunal han considerat provat que després de discutir amb la víctima, l'home es va fer amb un ganivet i la va atacar per sorpresa. Tal com pretenien Fiscalia i Defensa, que han mantingut la petició d'11 anys, en el seu veredicte el jurat ha reconegut els atenuants de confessió i de consum d'alcohol. Continua per segon dia consecutiu la recerca del pescador desaparegut a Deltebre. L'home de 32 anys va sortir diumenge al matí cap a la zona de la Marquesa. Se'l busca des de diumenge a la tarda. Salvament Marítim coordina l'operatiu per mar i aire i també ha desplegat un operatiu terrestre. Bona notícia avui. La nova escola de la Rabassada de Tarragona serà realitat al setembre de 2020. Els treballs començaran en poques setmanes i tenen un termini d'execució de 22 mesos. D'aquesta manera es posa fil a l'agulla una reivindicació històrica, ja que les actuals instal·lacions s'ubiquen en mòduls des de fa 10 anys. El nou immoble es construirà al carrer Mercè Rodoreda, tindrà un cost de 4 milions i mig d'euros i oferirà dues línies d'educació infantil i primària. L'impuls del projecte ha estat possible després que l'Ajuntament de Tarragona hagi arribat a un acord amb les dominiques, a qui s'havia de cedir el solar que acollirà l'escola de la Rabassada. Escoltem el director general de Centres Públics d'Ensenyament, Antoni Massegú, i també l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Les parets poden facilitar, però no és el més important. El més important és el que es fa dintre. I aquí estem parlant d'una molt bona escola i que es fa molt bona feina i que té molt bons resultats. És el que toca i era la nostra obligació.
Fins que no hem tingut l'absoluta i total seguretat compartida de que això ha estat així, és una realitat i que per tant no hi haurà dificultats afegides conegudes, doncs ho hem tirat endavant.
Ballesteros ha evitat referir-se a aquest pacte amb les dominiques, amb qui s'havia signat un conveni l'any 2005 i s'ha limitat a dir que seguiran parlant amb la comunitat i que arribaran a un acord fantàstic. I el premi del dia per un conductor de Vilaseca de 45 anys, el que han enxampat, atenció, a 193 km per hora a la Nacional 240, al seu pas per Tarrés, a les Garrigues. Allà, la velocitat màxima permesa és de 90, però és que, a més, anava en furgoneta. Per tant, la seva velocitat estava limitada a 70. Ha estat denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària. I acabem fent una repassada, una ullada, de fet, a la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Cel poc ennuvolat en general avui a les comarques de Tarragona, amb unes temperatures que tornen a pujar, ho faran de forma notable a l'interior. Esperem màximes de 20 a Tarragona, 21 graus al Vendrell, 24 a Reus, 25 a Tortosa i 22 a Gandesa. El vent bufarà suau, variable, amb intervals de vent encara de nord-oest en punts de litoral, tot i que ha anat d'anar fluixant. Demà esperem una jornada assolellada també a les comarques de Tarragona. Es mantindrà el cel poc ennuvolat, amb núvols d'evolució només en àrees de muntanya. Les temperatures màximes seran molt semblants a les d'avui. La mínima pujarà. Arribarem als 11 graus a Tarragona, Gandesa i Tortosa, 12 a Reus, a 13 al Vendrell. El vent continuarà fluix i variable amb tendència a bufar de l'est al litoral durant la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a les carreteres tarragonines a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. 2 minuts i les 2.
Cada dia, d'1 a 2, un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, d'1 a 2, migdia a Tarragona.
Doncs amb això acabem, posem el punt i final. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer tenir-los a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon dimarts. Fins demà.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.